Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salvador Illa vol un acord de país per l'habitatge per posar l'urbanisme al servei de les necessitats de la gent. Jordi Fortià.
Per fer-ho, el president proposa revisar l'edificabilitat en els plantejaments urbanístics oberts per arribar a una xifra potencial de 214.000 habitatges nous en els pròxims 5 anys.
D'activar sòl per ubicar-hi 210.000 habitatges potencials en els propers 5 anys. De forma progressiva i esglaonada. 210.000 habitatges potencials en sectors de sòl dels nivells 2, 3 i 4 que activarem progressivament. Senyors i senyors diputats, hi ha una emergència habitacional, calen solucions valentes, contundents.
En marxa el debat de la convalidació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel. La votació, però, serà demà per no coincidir amb l'aniversari de l'atac de Hamas del 7 d'octubre de 2023.
El principal escull és Podemos, que es manté en la postura d'exigir que es retiri l'actual decret i se'n faci un de molt més valent. La diputada Ione Belarra acusa el govern de fer electoralisme.
Nos han dado absoluta vergüenza ajena mandando una fragata que se dio la vuelta en el momento en el que la flotilla la necesitaba. ¿Aprueban ustedes un embargo fake y después se dedican a apoyar ese plan de colonización 2.0 que tiene Donald Trump para convertir la franja de Gaza en un resort de lujo? Hagan de una vez por todas algo útil para pararle los pies a ese Hitler del siglo XXI que es Netanyahu. Rompan todas las relaciones con los genocidas.
Superat el primer dia sense trens a la línia R3 de Rodalies entre l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga, el tram afectat per unes obres de renovació que s'allargaran 16 mesos.
El servei d'autobusos alternatius ha funcionat raonablement bé, tot i que amb alguna incidència puntual. Els usuaris han assumit el tall amb resignació, però arriben demandes per augmentar la freqüència de pas a la Garriga o la connexió amb la Universitat de Vic.
Jo personalment he tingut que llevar-me la mitja hora abans. Anem a veure què tal.
Veient amb la gent que hi havia a l'andana cada matí i sabent que passaven dos trens cada hora, si només posen un bus veurem si cabem tots.
A veure si va millor que el tren.
A Barcelona em moc amb bicicleta i res, he plegat la bici i l'he posat aquí al bàbul de l'autobús.
En cultura, una exposició del MNAC treu a la llum l'obra de Mario Armengol, un artista català pràcticament desconegut que va treballar fent dibuix satíric contra el nazisme durant la Segona Guerra Mundial des d'Anglaterra.
Tinta contra Hitler es podrà veure fins l'11 de gener i s'acompanya amb la mostra Dibuixos del Museu Nacional. Plàcid García Planés és un dels comissaris a la mostra.
Això és un miracle. És un autèntic miracle. Aquesta exposició és el descobriment d'un gran còmic inèdit de la Segona Guerra Mundial.
I en esport, Jordi Cervantes, la nova Champions femenina s'estrena al Johan Cruyff.
El Barça juga davant el Bayern de Múnich a partir de les 9 de la nit. Les blaugranes, que van caure en la final del curs passat, volen reconquerir el títol en una edició que presenta novetats. S'elimina la fase de grups i es fa un format lliga de 18 equips amb una primera fase a 6 jornades amb enfrontaments amb 6 equips diferents. En bàsquet, avui també s'estrena la penya en competició europea. Els verd i negres reben a l'Olímpic el xolet francès a partir de 8:45 en l'inici de la FIBA Champions League.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts hem anat tenint un temps molt semblant al d'ahir, fins i tot encara més suau, més càlid, perquè aquesta tarda hem arribat a passar amb molta facilitat dels 25, 26, 27 graus a moltes comarques, sobretot de l'interior de Barcelona, de Girona i també cap al Pla de Lleida. I sempre amb aquest cel que ha comportat alguns núvols, però molt primets. Així continuarà també aquesta propera nit i el dimecres, una situació força calmada, amb vent molt feble, per tant això també farà que hi hagi molt bon estat de la mar, i el dimecres al matí amb algunes boires que sí que s'han de formar d'una forma ja més extensa que avui, en el cas de la Catalunya central, també alguna vall del Prepirineu, per exemple cap a la Conca de Tremp o a l'Urzellet. No estarem parlant de boires que hagin de persistir, demà simplement quedaran aquests núvols prims una altra vegada i la temperatura encara pujarà més. La tarda serà francament càlida per les dates. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Dali. A aquesta hora la incidència més important és, sens dubte, un accident que s'ha produït a l'extrem sud de Barcelona, a la B20, quan la C32 enllaça amb la Ronda de Dalt, zona de Cornellà de Llobregat, d'entrada a Barcelona. Hi ha aturades destacades que superen els 4-5 quilòmetres gairebé entre Viladecans, passant per Sant Boi de Llobregat, arribant fins a Cornellà de Llobregat. Per tant, d'entrada a Barcelona, per enllaçar amb les rondes, aquest tram de la C32 B20 amb cua destacada, com et deies, a causa d'un accident. A la zona de Cornellà de Llobregat de sortida també hi ha aturades més puntuals per la gent que s'atura a veure el punt de la incidència. A banda d'aquest accident, a la resta de la xarxa viària sí que parlem d'aturades habituals, per tant, bàsicament, àrea metropolitana de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Una festa d'aniversari es pot convertir en un malson.
Celebrem l'aniversari? Dic per trucar al Mario.
Una divertida i àcida comèdia negra sobre les falses aparences.
Doncs que aquestes alçades no sàpigues quins són els amics del Mario, tela, eh?
Mario, 10 d'octubre als cinemes.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salvador Illa vol un acord de país per l'habitatge per posar l'urbanisme al servei de les necessitats de la gent, segons ha dit. Per fer-ho, el president proposa revisar l'edificabilitat en els planejaments urbanístics oberts per arribar a una xifra potencial de 210.000 habitatges nous en els pròxims 5 anys.
Illa ha fet l'anunci durant el debat de política general al Parlament, que continuarà demà amb les intervencions dels grups. El president s'ha referit al problema de l'habitatge com una autèntica emergència habitacional. Dels 210.000 nous habitatges per al 2030, entre el 40 i el 50% seran de protecció oficial. A banda de l'habitatge, també s'ha referit a Rodalies, als diputats exiliats i al genocidi de Gaza.
El d'avui, de fet, és el segon gran debat de política general del seu mandat, i al Parlament hi tenim la nostra companya Mont Carvajal. Mont, bona tarda.
Bona tarda. El discurs ha durat 1 hora i 40 minuts. Ha fet un parell d'anuncis importants. D'una banda, un programa per acollir refugiats palestins i ajudar en la reconstrucció material a Gaza, que estarà dotat amb 2 milions d'euros.
Volem acollir, cuidar i dignificar les estades temporals de persones palestines a Catalunya. Estudiants, pacients hospitalaris o professionals, entre d'altres.
L'altre anunci ha estat en habitatge. Ell ha proposat un acord de país per activar tot el sòl de Catalunya on s'hi pugui edificar per tal d'aconseguir aixecar 210.000 habitatges en 5 anys.
D'activar sòl per ubicar-hi 210.000 habitatges potencials, de forma progressiva i esglaonada. 210.000 habitatges potencials en sectors de sòl dels nivells 2, 3 i 4 que activarem progressivament. Senyors i senyors diputats, hi ha una emergència habitacional, calen solucions valentes.
I per últim, ell ha dit que treballa intensament per aconseguir el finançament singular i ha convidat Esquerra i Comuns, els socis prioritaris, a aprovar els pressupostos.
Senyors i senyors diputats, tota acció de govern necessita de recursos per ser desplegada, és a dir, d'un pressupost. El govern està treballant en la seva confecció, amb l'horitzó de dotar Catalunya el més aviat possible d'una llei de pressupostos. Sols no ho podem fer. Caldrà consensuar-la i també treballarem, quan arribi un moment, en això. La meva prioritat com a president és tenir uns bons pressupostos el més aviat possible.
En aquest sentit, ell ha demanat a tots els grups altura de mires i pensar en el país més que no pas en interessos partidistes.
Gràcies, Mont. I a aquesta hora compareixen els grups al Faristol per fer valoració d'aquesta intervenció del president Salvador Illa. I seguint aquestes compareixences hi ha la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
Molt bona tarda. Després del debat general i moment aixèfliques dels diversos partits, Junts ha criticat que ni Catalunya lidera ni és el govern de tothom. La seva portaveu, Mònica Sales, ha assegurat que el país ha tocat fons en molts àmbits i que les solucions no arriben amb promeses i grans titulars, sinó en fets. Escoltem-la.
I ni nació ni gestió, com hem vingut denunciant des de fa temps. La nació ha desaparegut i com a independentistes nosaltres això no ho podem tolerar. Els catalans patixen perquè el país ha tocat fons en molts àmbits, l'habitatge, la salut, l'educació, la llengua, i els problemes del país no se solucionen ni amb eslògans ni amb promeses, com ha fet avui el president Illa.
En la mateixa línia, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Esther Capella, també ha assegurat que han notat una manca d'ambició en el president, en bona part del seu discurs. Escoltem-la també.
Dient que al president Illa li ha faltat ambició, ambició de país. L'única ambició que ha posat sobre la taula és aquella a la que ja ens té acostumats, quan parla doncs, de més metres cúbics de formigó vinculats a la gran infraestructura de país, amb una de les grans infraestructures del país, que és l'aeroport del Prat.
Les portaveus també han criticat que encara no hi hagi una millora fiscal a Catalunya, una de les promeses pactades entre Salvador Illa i Esquerra Republicana. En aquests moments està compareixent el portaveu del Partit Popular, Juan Fernández, i el debat es reprendrà demà a 2:15 p.m.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. I encara en clau politico-judicial, el ple del Tribunal Constitucional l'ha admès a tràmit els recursos d'empara presentats per Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig contra la sentència del Tribunal Suprem que no els va aplicar la llei d'amnistia.
La votació ha mostrat un cop més la divisió dins del Constitucional entre els magistrats progressistes i els conservadors, ja que l'admissió a tràmit ha tingut el vot en contra dels magistrats conservadors. Amb l'admissió a tràmit comença oficialment l'estudi dels recursos d'empara. Segons fons del Tribunal, no es podrà donar resposta a aquests recursos fins al primer trimestre de l'any que ve.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I a aquesta hora també el Congrés debat la convalidació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel. La votació, però, serà demà, per no coincidir amb l'aniversari de l'atac de Hamas del 7 d'octubre de 2023.
Així ho ha acordat la Junta de Portaveus. El principal escull és Podemos, que es manté en la postura d'exigir que es retiri l'actual decret i se'n faci un de molt més valent. La diputada Ione Belarra acusa el govern de fer electoralisme.
Dejen de hacer electoralismo barato con un tema tan grave como es un genocidio. Nos han dado absoluta vergüenza ajena mandando una fragata que se dio la vuelta en el momento en el que la flotilla la necesitaba. Aprueban ustedes un embargo fake y después se dedican a apoyar ese plan de colonización 2.0 que tiene Donald Trump para convertir la franja de Gaza en un resort de lujo. Hagan de una vez por todas algo útil para pararle los pies a ese Hitler del siglo XXI que es Netanyahu. Rompan todas las relaciones con los genocidas. Muchas gracias.
La postura de Belarre es desmarca de la resta de grups d'Esquerra que previsiblement convalidaran demà el decret llei. Des del govern espanyol, la ministra portaveu, Pilar Alegría, ha assenyalat aquest matí, abans del debat, la importància d'aprovar el decret i ha recordat totes les mesures que ha fet l'executiu en la qüestió de Gaza.
Lo verdaderamente importante es poder aprobar este decreto, sobre todo porque en ese decreto se recoge un sentir generalizado de la sociedad. Todos ustedes han podido ver y escuchar todos los pasos que este país ha dado con esa firme voluntad de alcanzar esa paz justa y duradera, con ese reconocimiento del Estado de Palestina y de Israel, con la liberación de todos los rehenes, que llegue toda la ayuda humanitaria y, por supuesto, también con este decreto de embargo de armas. Yo creo que lo importante es que pueda salir adelante.
I mentrestant continuen a Egipte les negociacions indirectes de pau al Pròxim Orient quan avui es compleix el segon aniversari, com dèiem abans, dels atacs de Hamas contra Israel que van desencadenar l'ofensiva que ha derivat en genocidi.
Totes dues parts han de concretar els termes del pla dissenyat pel president dels Estats Units, Donald Trump, i que inclou com a requisit per a l'altre foc el retorn de tots els hostatges israelians vius o morts, un extrem que Hamas hauria acceptat, tot i que reclama que es concreti el pla de retirada de les tropes d'Israel. La presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha valorat positivament l'inici de les negociacions de pau, però ha advertit des de la xarxa que el procés serà més lent i complicat del que esperen els Estats Units.
Les dificultats en seran moltes i molt més lentes de lo que Trump preveia. Trump era, com de dir, un plis-plas i les coses fetes. I tot serà molt lent perquè tenen molts detalls. Aquí venim de tants incompliments i tothom està esperant qualsevol petit error per trencar.
Avui fa 2 anys, el 7 d'octubre del 2023, les milícies de Hamas van perpetrar un atac que va deixar 1.200 persones mortes i en va segrestar 200 més. La resposta de Tel Aviv durant aquests 2 anys ha costat la vida fins ara a uns 66.000 palestins, segons l'Oficina de l'ONU per a la Coordinació d'Afers Humanitaris. Avui han continuat els bombardejos sobre la franja, especialment a Ciutat de Gaza i Jan Junis.
L'altre gran titular de la jornada, primer dia sense trens a la línia R3 de Rodalies entre l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga, el tram afectat per unes obres de renovació que s'allargaran 16 mesos.
En aquesta primera jornada, el servei d'autobusos alternatius ha funcionat raonablement bé, tot i que amb alguna incidència puntual. Els usuaris han assumit el tall amb resignació, però arriben demandes per augmentar la freqüència de pas a la Garriga o a la connexió amb la Universitat de Vic.
Anem a veure quina és la situació aquesta tarda. Allà tenim Ràdio Silenci. Jordi Roig, bona tarda.
Bona tarda. Els usuaris de l'R3 tanquen la primera jornada utilitzant els autobusos directes amb els quals s'hauran de desplaçar per moure's entre Osona, el Vallès Oriental i fins l'estació de Fabra i Puig. En el cas de la Garriga, les valoracions són força positives pel funcionament, sobretot, dels autobusos directes que triguen entre 35 i 50 minuts en arribar a Barcelona en funció del trànsit. Això sí, haver de matinar o la incògnita de saber si hi haurà prou autobusos han estat presents tot el dia entre les persones que han fet ús del servei.
Jo personalment he tingut que llevar-me mitja hora abans. Anem a veure què tal.
Veient amb la gent que hi havia a l'andana cada matí i sabent que passaven dos trens cada hora, si només posen un bus veurem si cabem tots.
A veure si va millor que el tren.
A Barcelona em moc en bicicleta i res, he plegat la bici i l'he posat aquí al bàbul de l'autobús.
És a les hores punta quan més cues s'han format a l'estació de la Garriga per agafar els busos directes, que recordem, surten cada hora, un fet que referma la petició de les plataformes d'usuaris i l'Ajuntament per augmentar la freqüència amb un bus cada mitja hora, a primera hora i també al final de la jornada.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Doncs en aquest sentit, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ha mostrat oberta a reforçar el servei alternatiu als punts on sigui necessari.
Veurem aquesta setmana, valorarem i si cal millorarem en el cas de la Garriga. Centelles, sí que les informacions que ens arriben és que el nivell d'usuaris està molt ben dimensionat, aquí Parets també hem vist in situ que en aquesta franja també. La tornada a la tarda normalment és més esglaonada i per tant no hi ha tanta concentració d'usuaris, però sí que de 7 a 9 és la franja crítica quan tothom doncs va a treballar.
També des de Rodalies fan un bon balanç d'aquesta primera jornada de servei alternatiu. Ho han fet aquest matí des d'un dels punts més calents d'aquest tall, Centelles, a Osona, des d'on els usuaris han pogut desplaçar-se sense incidències. El 9FM, Guillem Sánchez.
Primer dia de canvi en les rutines de molts usuaris. Comença el macrotall de la R3 per les obres del desdoblament, amb la posada en marxa d'un pla alternatiu que ofereix 60 autobusos per cobrir el tram de 17 quilòmetres entre Parets i la Garriga. Aquest matí alguns trajectes s'han fet amb pocs passatgers i sense incidències destacades. Antonio Carmona és el portaveu de Renfe a Catalunya.
Tenim equip a totes les estacions, a tots els punts de transbordament, 90 persones d'informació per tal de guiar i encaminar els clients.
El desdoblament és una obra reivindicada que ha de millorar un traçat que actualment presenta nombroses deficiències. En parla Manel Nadal, secretari general d'Infraestructures i Mobilitat.
Per veure que en el futur hem de continuar duplicant la línia fins a completar-la, que hi ha un tram molt difícil, que és el tram entre Parets i Montcada. El reste està molt més avançat.
Els autobusos que cobreixen el trajecte directe entre Vic i l'estació de Fabra i Puig surten cada 15 minuts. Cada mitja hora ho fan des de Centelles i cada hora des de la Garriga.
Més coses, un equip internacional codirigit per l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya ha aconseguit revertir l'Alzheimer en ratolins amb nanotecnologia. La novetat és que han dirigit les nanopartícules a restaurar el sistema vascular, l'encarregat de netejar les proteïnes que s'acumulen al cervell. Maite Polo.
En lloc d'actuar directament sobre les neurones, els científics de Barcelona i la Xina s'han centrat en el guardià que regula l'entorn del cervell, és a dir, el sistema vascular, i han aconseguit molt bons resultats en els animals. La investigadora de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Lorena Ruiz Pérez, troba els resultats molt esperançadors.
Només una hora després d'administrar la primera injecció, veiem una reducció d'amiloide beta del 50% en models animals. Després de tres injeccions, hem vist una recuperació de les capacitats cognitives d'una persona sana amb la mateixa edat que es manté en el temps durant l'equivalent a 20 o 30 anys humans.
L'investigador ha afirmat que els ratolins han tolerat molt bé la teràpia, però abans de passar a estudis en humans, hauran de fer avaluacions toxicològiques molt més estrictes. Segons dades del CatSalut, a Catalunya un 2% de la població pateix algun tipus de demència i l'Alzheimer és el més freqüent.
El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts l'ús medicinal del cannabis, una demanda llargament esperada pel Congrés dels Diputats, pels professionals i també pels pacients, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
El Reial Decret, que s'ha aprovat en el Consell de Ministres i aquest dimecres es publicarà al BOE, pretén oferir una alternativa terapèutica en casos on els tractaments convencionals no són eficaços. Podrien ser prescrits especialment en pacients amb esclerosi múltiple per pal·liar la tensió muscular o reduir les nàusees i vòmits provocats per la quimioteràpia, així com per a pacients amb dolor crònic o certs tipus d'epilèpsies greus.
I encara en l'àmbit de la salut, un centenar de dones trans han operat les cordes vocals a l'Hospital Clínic de Barcelona per aconseguir una veu femenina.
És el balanç que ha fet avui el centre dels darrers 5 anys. És l'únic hospital públic de Catalunya que realitza glotoplàsties, una intervenció considerada mínimament invasiva.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern garanteix que demà comença la vacunació a 700 granges i més de 90.000 caps de bestiar pel brot de dermatosi nodular contagiosa que afecta les comarques gironines. A més, es destinaran 4 milions d'euros a indemnitzar els ramaders afectats. Per ara s'han sacrificat 400 animals. Carina Veller.
Aquesta tarda la Comissió Europea ha d'aprovar el pla de vacunació del govern que ha de marcar l'ordre de prioritat i demà han d'arribar les vacunes que cedeix el govern francès per tal que pugui començar de forma urgent aquesta vacunació dels més de 90.000 caps de bestiar que es troben en un radi de prevenció de 50 quilòmetres dels dos focus detectats de la malaltia a les terres gironines. Per aquest motiu, el govern fa una crida a tots els veterinaris disponibles per poder dur a terme aquest operatiu de bioseguretat que es preveu molt complex.
És molt important que quan tinguem les vacunes puguem vacunar el més ràpid possible. Per tant, necessitarem crida a veterinaris públics privats de les ADS, les agrupacions de defensa sanitària, que són veterinaris de les explotacions, també el Col·legi de Veterinaris.
A finals de setmana han d'arribar un segon lot de vacunes que provenen d'un laboratori de Sud-àfrica. Davant de les crítiques de falta de previsió, el conseller ha defensat que està prohibit vacunar de forma preventiva. També ha garantit que els ramaders rebran de forma urgent les indemnitzacions. El govern el que ha fet és aprovar un paquet urgent de mesures de 4 milions d'euros.
En cultura, una exposició del MNAC treu a la llum l'obra de Mario Armengol, un artista català pràcticament desconegut que va treballar fent dibuix satíric contra el nazisme durant la Segona Guerra Mundial des d'Anglaterra.
Tinta contra Hitler, que es podrà veure fins l'11 de gener, s'acompanya amb la mostra dibuixos del Museu Nacional, Les Purnes de la Guerra, una setantena de vinyetes i acudits publicats a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial i que formen part del fons del museu.
David Navarro.
Mario Armengol Torrella va néixer a Sant Joan de les Abadesses i formava part d'una família d'industrials del Vallès. Durant els anys 30 es va dedicar a la publicitat i l'any 1937 es va refugiar a França. Després de participar en els primers compassos de la Segona Guerra Mundial a les files de la Legió Estrangera Francesa, va acabar a Anglaterra i allà, el Ministeri d'Informació Britànic li va encarregar fer vinyetes i caricatures contra el Tercer Reich. En total, més de 2.000 originals publicats a diaris i revistes que van caure a l'oblit quan, acabada la guerra, no va continuar amb la feina com a ninotaire. Ara, com ha explicat un dels comissaris de la mostra, Plàcid García Planas, el seu treball surt a la llum.
Això és un miracle, és un autèntic miracle. Aquesta exposició és el descobriment d'un gran còmic inèdit de la Segona Guerra Mundial. De cop i volta, ens apareix un gran fris d'aquella conflagració.
Una exposició que també pretén fer reflexionar el visitant davant l'actual context històric amb el ressorgiment de l'ultradreta i els conflictes bèl·lics a Europa i al Pròxim Orient. L'acompanya la mostra Dibuixos del Museu Nacional, Espurnes de la Guerra, que posa en valor la feina dels ninotaires catalans durant la Primera Guerra Mundial.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça obre aquesta nit una nova edició de la Champions femenina de futbol. Les blaugranes que queien en la final de Lisboa el curs passat arrenquen la màxima competició europea rebent el Bayern de Múnich, el Johan Cruyff, en un partit que començarà a les 9. A la roda de premsa prèvia, Pere Romeu va insistir en l'ambició del vestidor, lluny d'acomodar-se o haver patit una davallada.
Seguim tenint un bon equip, que seguim tenint jugadores de nivell per competir per tot, que tenim un staff preparat per intentar fer les coses el millor possible i que aquest equip seguirà donant guerra partit rere partit, torneig rere torneig. Si me preguntes cómo se gestiona, no lo sé, porque estas jugadoras tienen hambre, estas jugadoras tienen ambición y estas jugadoras ganan o pierden cada temporada, van a por más. O sea, gestionar gestiono poco en esto, porque las tías tienen unas ganas brutales.
La Champions femenina estrena format de Lliga de 18 equips amb una primera fase a 6 jornades que acabaran a mitjans de desembre. Pel que fa al Barça masculí, el club ha confirmat que el partit davant el Girona del pròxim 18 d'octubre es jugarà a l'estadi Lluís Companys. L'entitat blaugrana, a més, ha informat que per assistir al partit davant el Gironín s'implementarà i es mantindrà fins a final de temporada un sistema de passi. Pel que fa al bàsquet, després de la bona estrena a l'ACB, la penya obre avui temporada europea al Palau Olímpic. Els verd i negres reben a partir de 8:45 al Xolet francès en la primera jornada de la fase de grups de la Champions. Radio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Xolet és un equip amb molts jugadors físics però amb menys talent que la penya. En el grup de joventut també hi ha Hapoel Holon, Israel Yah i el Bursaspor turc. El tècnic ajudant de la penya, Aleix Duran, fa una radiografia del que pot ser el partit contra el Xolet.
Fa un tipus de joc doncs, molt dinàmic, molt agressiu amb atac, tant a nivell de córrer contra atac, a nivell d'uns contra uns, de penetrar la pintura, i hem d'estar molt, molt sòlids amb aquest aspecte defensiu perquè ells no notin aquests punts fàcils que necessiten.
El pròxim partit dels verd i negre serà dimarts de la setmana vinent a Hongria en pista neutral contra el Hapoel Holon israelià. Precisament el duel que s'ha de jugar a Badalona ha provocat enrenou perquè els grups d'animació de la penya, la cantonada i els dimonis verd i negres han demanat la suspensió del maig que s'ha de jugar al Palau Olímpic el pròxim 19 de novembre. El conflicte bèl·lic a Palestina n'és el detonant.
A l'agenda esportiva d'avui també hi ha futbol sala amb la disputa de la segona eliminatòria de la Copa del Rei que es juga a partit únic i en què prenen part tres equips catalans. A partir de les 8, l'Hospitalet Bellesport juga a casa davant el Picassent. José Manuel Ibáñez, entrenador de l'Hospitalet.
No tenemos ningún tipo de aspiración y las tenemos todas a la vez, ¿no? Yo creo que somos un equipo que tenemos que pensar en el día a día, en la mejora continua como equipo y hasta ya depende del nivel que nos marquemos individualmente y colectivamente, ¿no? Pues nos hará estar en una ronda u otra de la Copa, ¿no? Que esperemos que sea lo más tarde posible.
I a 9:45 tindrem un duel directe amb l'enfrontament entre el Club Natació Sabadell i el Mataró Futsal. Aquesta fase prèvia es tanca demà i donarà accés als 32ens de final de la competició.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El Quartet Casals farà brillar la mítica Gran Fuga de Beethoven el 15 d'octubre a l'Auditori.
El quartet de corda número 13 sonarà amb el seu moviment final original, que va rebre crítiques tan dolentes quan es va estrenar que el compositor el va haver de substituir.
Entrades a auditori.cat.
Arriba la Fira Mediterrània de Manresa.
Aquest any, amb l'accent posat en els creadors que reinterpreten la tradició amb mirada de present.
Del 9 al 12 d'octubre, gaudeix de 79 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular.
No t'ho perdis. Entrades i informació a firamediterrania.cat.
Propostes en xarxa.
De novembre del 2000. La UNESCO declara el conjunt arqueològic de Tàrraco Patrimoni de la Humanitat. Heu fet bé els càlculs. Aquest any en fa 25 que va rebre aquesta distinció. Així que pot ser un bon moment per visitar els 14 monuments que comprèn. Fa mesos que Tarragona commemora aquest 25è aniversari i ho continuarà fent fins al proper 30 de novembre. Una celebració que té quatre eixos principals: la part acadèmica, l'educativa, la institucional i la festiva i cultural. Nosaltres ens quedem amb aquesta última, la més participativa. Fins ara s'han fet activitats familiars, de divulgació, música i dansa, o produccions creades per a l'ocasió que posen en valor el patrimoni històric. Aquests propers mesos encara sou a temps de gaudir d'algunes d'aquestes propostes. Per exemple, una pel·li de romans en família, ser arqueòlegs per un dia tot jugant a desenterrar i desxifrar el passat, o resoldre el conflicte del Cèsar. Però també podeu gaudir de cites com un concert de Marc Pujol que uneix passat i present a l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Ara bé, recordeu que la ciutat és sempre oberta, així que més enllà de l'efemèride, qualsevol moment és bo per descobrir el passat. Fins al 30 de novembre, Tarragona celebra el 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni de la Humanitat. Podeu consultar totes les activitats programades al web tarragona.cat.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salvador Illa vol un acord de país per l'habitatge per posar l'urbanisme al servei de les necessitats de la gent. Jordi Fortià.
Per fer-ho, el president proposa revisar l'edificabilitat en els plantejaments urbanístics oberts per arribar a una xifra potencial de 210.000 habitatges nous en els pròxims 5 anys.
D'activar sòl per ubicar-hi 210.000 habitatges potencials en els propers 5 anys. De forma progressiva i esglaonada. 210.000 habitatges potencials en sectors de sòl dels nivells 2, 3 i 4 que activarem progressivament. Senyors i senyors diputats, hi ha una emergència habitacional, calen solucions valentes, contundents.
El Congrés ha celebrat aquesta tarda el debat de la convalidació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel. La votació, però, serà demà per no coincidir amb l'aniversari de l'atac de Hamas del 7 d'octubre de 2023.
El principal escull és Podemos, que es manté en la postura d'exigir que es retiri l'actual decret i se'n faci un de molt més valent. La diputada Ione Belarra acusa el govern de fer electoralisme.
Nos han dado absoluta vergüenza ajena mandando una fragata que se dio la vuelta en el momento en el que la flotilla la necesitaba. Aprueban ustedes un embargo fake y después se dedican a apoyar ese plan de colonización 2.0 que tiene Donald Trump para convertir la Franja de Gaza en un resort de lujo. Hagan de una vez por todas algo útil para pararle los pies a ese Hitler del siglo XXI que es Netanyahu. Rompan todas las relaciones con los genocidas.
Superat el primer dia sense trens a la línia R3 de Rodalies entre l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga, el tram afectat per unes obres de renovació que s'allargaran 16 mesos.
El servei d'autobusos alternatius ha funcionat raonablement bé, tot i que amb alguna incidència puntual. Els usuaris han assumit el tall amb resignació, però arriben demandes per augmentar la freqüència de pas a la Garriga o a la connexió amb la Universitat de Vic.
Jo personalment he tingut que llevar-me mitja hora abans. Anem a veure què tal.
Veient amb la gent que hi havia a l'andana cada matí i sabent que passaven dos trens cada hora, si només posen un bus veurem si cabem tots.
A veure si va millor que el tren.
A Barcelona em moc amb bicicleta i res, he plegat la bici i l'he posat aquí al baúl de l'autobús.
En cultura, una exposició del MNAC treu a la llum l'obra de Mario Armengol, un artista català pràcticament desconegut que va treballar fent dibuix satíric contra el nazisme durant la Segona Guerra Mundial des d'Anglaterra.
Tintat contra Hitler, que es podrà veure fins l'11 de gener, s'acompanya amb la mostra de dibuixos del Museu Nacional. Plàcid García Planés és un dels comissaris a la mostra.
Això és un miracle. És un autèntic miracle. Aquesta exposició és el descobriment d'un gran còmic inèdit de la Segona Guerra Mundial.
I en esport, Jordi Cervantes, la nova Champions femenina s'estrena al Johan Cruyff.
El Barça juga davant el Bayern de Múnich a partir de les 9 de la nit. Les blaugranes, que van caure en la final del curs passat, volen reconquerir el títol en una edició que presenten novetats. S'elimina la fase de grups i es fa un format de lliga de 18 equips amb una primera fase a 6 jornades amb enfrontaments amb 6 equips diferents. I en bàsquet avui també s'estrena la penya en competició europea. Els verdinegres rebran a l'Olímpic el xolet francès a partir de 8:45 en l'inici de la FIBA Champions League.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts hem anat tenint un temps molt semblant al d'ahir, fins i tot encara més suau, més càlid, perquè aquesta tarda hem arribat a passar amb molta facilitat dels 25, 26, 27 graus a moltes comarques, sobretot de l'interior de Barcelona, de Girona i també cap al Pla de Lleida i sempre amb aquest cel que ha comportat alguns núvols però molt primets. Així continuarà també aquesta propera nit i el dimecres, una situació força calmada, amb vent molt feble, per tant això també farà que hi hagi molt bon estat de la mar, i el dimecres al matí amb algunes boires que sí que s'han de formar d'una forma ja més extensa que avui en el cas de la Catalunya central, també alguna vall del Prepirineu, per exemple cap a la Conca de Tremp o a l'Urzellet. No estarem parlant de boires que hagin de persistir, demà simplement quedaran aquests núvols prims una altra vegada i la temperatura encara pujarà més, la tarda serà francament càlida per les dates. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda excessivament complicada. Teníem aquest accident a l'extrem sud de Barcelona, a la B-1132, a la zona de Cornellà de Llobregat, d'entrada a Barcelona. Ja ho tenim resolt, tots els carrils oberts al trànsit, ha baixat el volum de circulació, ja no parlem de cues importants. Com a molt, en aquesta zona pot quedar una mica de lentitud. A la B-1132, tram del Prat de Llobregat, sortint de Barcelona, res de l'altre món. Com et dèiem, en general, la veritat és que a aquesta hora, a les principals carreteres i autopistes catalanes, ja parlem de circulació com a bé fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salvador Illa vol un acord de país per l'habitatge per posar l'urbanisme al servei de les necessitats de la gent. Per fer-ho, el president proposa revisar l'edificabilitat en els planejaments urbanístics oberts per arribar a una xifra potencial de 210.000 habitatges nous en els pròxims 5 anys.
Illa ha fet l'anunci durant el debat de política general al Parlament, que continuarà demà amb les intervencions dels grups. El president s'ha referit al problema de l'habitatge com una autèntica emergència habitacional. Dels 210.000 nous habitatges per al 2030, entre el 40 i el 50% seran de protecció oficial. A banda de l'habitatge, també s'ha referit a Rodalies, als diputats exiliats i al genocidi de Gaza.
El d'avui és, de fet, el segon gran debat de política general del seu mandat. Al Parlament hi tenim la nostra companya Mont Carvajal. Mont, bona tarda.
Bona tarda. El discurs ha durat 1 hora i 40 minuts. Ha fet un parell d'anuncis importants. D'una banda, un programa per acollir refugiats palestins i ajudar en la reconstrucció material a Gaza, que estarà dotat en 2 milions d'euros.
Volem acollir, cuidar i dignificar les estades temporals de persones palestines a Catalunya. Estudiants, pacients hospitalaris o professionals, entre d'altres.
L'altre anunci ha estat en habitatge. Ell ha proposat un acord de país per activar tot el sòl de Catalunya on s'hi pugui edificar per tal d'aconseguir aixecar 210.000 habitatges en 5 anys.
D'activar sòl per ubicar-hi 210.000 habitatges potencials, de forma progressiva i esglaonada. 210.000 habitatges potencials en sectors de sòl dels nivells 2, 3 i 4 que activarem progressivament. Senyors i senyors diputats, hi ha una emergència habitacional, calen solucions valentes.
I per últim, ella ha dit que treballa intensament per aconseguir el finançament singular i ha convidat Esquerra i Comuns, els socis prioritaris, a aprovar els pressupostos.
Senyors i senyors diputats, tota acció de govern necessita de recursos per ser desplegada, és a dir, d'un pressupost. El govern està treballant en la seva confecció, amb l'horitzó de dotar Catalunya el més aviat possible d'una llei de pressupostos. Sols no ho podem fer. Caldrà consensuar-la i també treballarem, quan arribi un moment, en això. La meva prioritat com a president és tenir uns bons pressupostos el més aviat possible.
En aquest sentit, ell ha demanat a tots els grups altura de mires i pensar en el país més que no pas en interessos partidistes.
Gràcies, Mont. I a aquesta hora compareixen encara els grups al Faristol per fer la valoració d'aquesta intervenció del president Salvador Illa. I seguint aquestes compareixences hi ha la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
Molt bona tarda. Després del debat general i moment així de les rèpliques dels diversos partits, Junts ha criticat que ni Catalunya lidera ni és el govern de tothom. La seva portaveu, Mònica Sales, ha assegurat que el país ha tocat fons en molts àmbits i que les solucions no arriben amb promeses i grans titulars, sinó amb fets. Escoltem-la.
I ni nació ni gestió, com hem vingut denunciant des de fa temps. La nació ha desaparegut i com a independentistes nosaltres això no ho podem tolerar. Els catalans patixen perquè el país ha tocat fons en molts àmbits, l'habitatge, la salut, l'educació, la llengua, i els problemes del poble se solucionen ni amb eslògans ni amb promeses, com ha fet avui el president Illa.
En la mateixa línia, la portaveu d'Esquerra Republicana, Esther Capella, també ha assegurat que han notat una manca d'ambició en el president en bona part del seu discurs.
dient que el president Illa li ha faltat ambició, ambició de país. L'única ambició que ha posat sobre la taula és aquella a la que ja ens té acostumats quan parla, doncs, de més metres cúbics de formigó vinculats a la gran infraestructura de país, amb una de les grans infraestructures del país, que és l'aeroport del Prat.
Pel que fa als comuns, Jéssica Albiat ha replicat així que el govern d'Illa és un govern que es queda a mig camí.
Un discurs triomfalista per a un govern que, a més, es queda a mig camí. Estem veient molts anuncis, molts plans, però poca ambició en el dia a dia. Diu que són el govern de la prosperitat compartida, però la desigualtat al nostre país no es redueix.
D'altra banda, PP i Vox s'han mostrat molt contundents amb el discurs d'Illa, acusant-lo de seguir de la mà del separatisme i de no actuar amb els problemes dels catalans. Juan Fernández, portaveu del Partit Popular.
Els catalans comencen a veure que a Catalunya tenim un govern que no governa, que està en una situació de paràlisi permanent. I avui és la prova més evident. Avui hem assistit a un discurs llarg, però per part del president, monòtom, repetitiu i previsible. Molt previsible.
Finalment, la CUP ha respost dient que aquest és un govern atrapat en el temps, incapaç d'afrontar els problemes actuals. El debat general s'extén fins dijous i demà es reprendrà a 2:15 del matí.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. I encara en clau politico-judicial, el ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els recursos d'empara presentats per Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig contra la sentència del Tribunal Suprem que no els va aplicar la llei d'amnistia.
La votació ha mostrat un cop més la divisió dins el Constitucional entre els magistrats progressistes i els conservadors, ja que l'admissió a tràmit ha tingut el vot en contra dels magistrats conservadors. Amb l'admissió a tràmit comença oficialment l'estudi dels recursos d'empara. Segons fonts del Tribunal, no es podrà donar resposta a aquests recursos fins al primer trimestre de l'any que ve.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Congrés ha debatut aquesta tarda la convalidació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel. La votació, però, serà demà per no coincidir amb l'aniversari de l'atac de Hamas del 7 d'octubre de 2023.
Així ho ha acordat la Junta de Portaveus. El principal escull és Podemos, que es manté en la postura d'exigir que es retiri l'actual decret i se'n faci un de molt més valent. La diputada Ione Belarra acusa el govern de fer electoralisme.
Dejen de hacer electoralismo barato con un tema tan grave como es un genocidio. Nos han dado absoluta vergüenza ajena mandando una fragata que se dio la vuelta en el momento en el que la flotilla la necesitaba. Aprueban ustedes un embargo fake y después se dedican a apoyar ese plan de colonización 2.0 que tiene Donald Trump para convertir la Franja de Gaza en un resort de lujo. Hagan de una vez por todas algo útil para pararle los pies a ese Hitler del siglo XXI que es Netanyahu. Rompan todas las relaciones con los genocidas. Muchas gracias.
La postura de Belarre es desmarca de la resta de grups d'Esquerra que previsiblement convalidaran demà el decret llei. Des del govern espanyol, la ministra portaveu Pilar Alegría ha assenyalat aquest matí, abans del debat, la importància d'aprovar el decret i ha recordat totes les mesures que ha fet l'executiu en la qüestió de Gaza.
Lo verdaderamente importante es poder aprobar este decreto, sobre todo porque en ese decreto se recoge un sentir generalizado de la sociedad. Todos ustedes han podido ver y escuchar todos los pasos que este país ha dado con esa firme voluntad de alcanzar esa paz justa y duradera, con ese reconocimiento del Estado de Palestina y de Israel, con la liberación de todos los rehenes, que llegue toda la ayuda humanitaria y, por supuesto, también con este decreto de embargo de armas. Yo creo que lo importante es que pueda salir adelante.
L'altre gran titular del dia, primer dia sense trens. A la línia R3 de Rodalies entre l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga, el tram afectat per unes obres de renovació que s'allargaran 16 mesos.
En aquesta primera jornada, el servei d'autobusos alternatius ha funcionat raonablement bé, tot i que amb alguna incidència puntual. Els usuaris han assumit el tall amb resignació, però arriben demandes per augmentar la freqüència de pas a la Garriga o a la connexió amb la Universitat de Vic.
Anem a fer un cop d'ull, en qualsevol cas, a la situació aquesta tarda. Des de la Garriga tenim els companys de Ràdio Silenci. Jordi Roig, bona tarda.
Bona tarda als usuaris de l'R3. La primera jornada utilitzant els autobusos directes amb els quals s'hauran de desplaçar per moure's entre Osona, el Vallès Oriental i fins a l'estació de Fabra i Puig. En el cas de la Garriga, les valoracions són força positives pel funcionament, en especial dels autobusos directes, que triguen entre 35 i 50 minuts en arribar a Barcelona o de tornada en funció del trànsit. Això sí, haver de matinar o també la incògnita de saber si hi haurà prou autobusos han estat presents tot el dia, especialment a primera hora, entre les persones que han fet ús del servei.
És molt més còmode, normalment són més puntuals, però bueno, això és l'experiència passada, ara caldrà veure.
La tornada sí que la veig més caòtica perquè no sé quina hora plegaré i si arribaré al bus o m'hauré d'esperar una hora.
Abans els agafava a 7:45, ara com que només fan un tren a les 7 i un altre a les 8, m'hauré de llevar primer mitja hora abans.
És a les hores punta quan més cues s'han format especialment a l'estació de la Garriga per agafar els busos directes que surten cada hora. Un fet que referma la petició de les pròpies plataformes d'usuaris i de l'Ajuntament a augmentar la freqüència amb un bus cada mitja hora, sigui a la franja matinal i a la franja del final de la jornada.
Moltíssimes gràcies, Jordi. En aquest sentit, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ha mostrat oberta a reforçar el servei alternatiu als punts on sigui necessari.
Veurem aquesta setmana, valorarem i, si cal, millorarem en el cas de la Garriga. Centelles, sí que les informacions que ens arriben és que el nivell d'usuaris està molt ben dimensionat. Aquí Parets sí. També hem vist in situ que en aquesta franja també. La tornada a la tarda normalment és més esglaonada i, per tant, no hi ha tanta concentració d'usuaris, però sí que de 7 a 9 és la franja crítica quan tothom doncs va a treballar.
També des de Rodalies fan un bon balanç d'aquesta primera jornada de servei alternatiu. Ho han fet aquest matí des d'un dels punts calents d'aquest tall, Centelles, a Osona, des d'on els usuaris han pogut desplaçar-se sense incidències. El 9FM, Guillem Sánchez.
Primer dia de canvi en les rutines de molts usuaris. Comença el macrotall de la R3 per les obres del desdoblament, amb la posada en marxa d'un pla alternatiu que ofereix 60 autobusos per cobrir el tram de 17 quilòmetres entre Parets i la Garriga. Aquest matí alguns trajectes s'han fet amb pocs passatgers i sense incidències destacades. Antonio Carmona és el portaveu de Renfe a Catalunya.
Tenim equip a totes les estacions, a tots els punts de transbordament, 90 persones d'informació per tal de guiar i encaminar els clients.
El desdoblament és una obra reivindicada que ha de millorar un traçat que actualment presenta nombroses deficiències. En parla Manel Nadal, secretari general d'Infraestructures i Mobilitat.
Per veure que en el futur hem de continuar duplicant la línia fins a completar-la, que hi ha un tram molt difícil, que és el tram entre Parets i Montcada. El resta està molt més avançat.
Els autobusos que cobreixen el trajecte directe entre Vic i l'estació de Fabra i Puig surten cada 15 minuts. Cada mitja hora ho fan des de Centelles i cada hora des de la Garriga.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, tornen a detenir l'home acusat de violar la seva filla a Lleida per trencar l'ordre d'allunyament.
L'arrestat hauria anat a la casa on s'està la noia amb la resta de la família, tot i tenir prohibit acostar-s'hi a menys de 200 metres i comunicar-se amb ella per qualsevol via. La causa continua oberta per un delicte contra la llibertat sexual després que el detingut fos enxampat infraganti per la Guàrdia Urbana de Lleida, agredint sexualment la seva filla de 21 anys en presència d'un altre fill i germà de la víctima de 8 anys.
Indignació de la família d'Helena Jubany perquè s'està preparant un musical sobre la vida de la jove assassinada fa gairebé 25 anys.
La família nega que s'hagi donat consentiment perquè s'utilitzi la memòria de Jubany per fer l'obra. De fet, asseguren que es va demanar explícitament a la companyia Blanc i Negre, impulsors del projecte, que no ho fes per no interferir o perjudicar els avenços en la causa judicial.
Sí, com sigui, l'espectacle s'ha de presentar el 26 d'octubre al Teatre El Círcul de Badalona sota el nom Em dic Helena Jubany. Ràdio Ciutat de Badalona.
L'entitat badalonina ha remarcat que aquesta obra no ha format part en cap moment de la programació de la temporada 2025-2026 i que la funció és d'una companyia externa que els havia prereservat la sala sense explicar-los clarament de què es tractava. Des del Círcul afirmen que són una entitat que fan funcions de caràcter familiar i que en saber el contingut de l'obra han parlat amb la productora per no deixar fer la funció. A més, han contactat amb la família Jubany per demanar-los perdó i assegurar-los que no es realitzarà la representació.
Nosaltres teníem una prereserva, la qual encara no ens havíem posat en contacte cara a cara amb la persona o l'entitat, en aquest cas, Plataforma Blanc i Negre, per fer un espectacle que ells ens envien per e-mail dient «Hola, em dic Helena». A partir d'aquí és un acte més d'aquests de lloguer, com tants altres que oferim, i no tenim més coneixement fins que no es va acostar en aquesta data. No hi ha dossier de premsa, però és un espectacle que no s'ha fet mai.
Escoltem el director artístic de la sala El Círcul, Xavi Carreras. La companyia Blanc i Negre ha explicat que a principis de l'any 2022 va demanar permís a la Lorente i Careta per poder dur a terme el musical.
i 10 ferits en l'ensorrament d'un edifici de Madrid on busquen almenys 4 desapareguts.
Hi han acudit 11 dotacions de bombers que, juntament amb la policia, treballen per trobar possibles víctimes amb l'ajuda de guies canins de la Policia Nacional i drons de la Policia Municipal. Les primeres informacions apunten que s'haurien ensorrat els forjats de l'immoble al carrer Hileres, que després de molt temps en desús, ara s'hi feien obres de rehabilitació.
Més coses. Els sindicats d'educació convoquen una manifestació el 15 de novembre per reclamar millores laborals dels professors i mestres.
Denuncien una pèrdua de poder adquisitiu i demanen una reducció de la ràtio d'alumnes a les aules i ampliar les plantilles. Aquest anunci coincideix amb la publicació d'un informe de l'OCDE que alerta de l'estrès que pateixen els docents.
I encara parlant d'educació, els alumnes catalans parlen millor el castellà que el català. Així ho indiquen els resultats de les proves d'avaluació de l'expressió oral que s'han fet aquest any a 6 de primària i a quart d'ESO a tots els centres educatius de Catalunya.
Els alumnes suspesos en llengua catalana dupliquen els que no han arribat al mínim en castellà. El domini del vocabulari és el que presenta més dificultats en l'expressió oral en català. Tot i els resultats, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat al Parlament que són dades optimistes pel que fa a l'aprenentatge de la llengua catalana.
Malgrat les debilitats que tots reconeixem en el conjunt del sistema educatiu, el nostre alumnat acredita un nivell mitjà-alt de competència oral en català. Per tant, parlem d'un domini general satisfactori, amb presència fins i tot de bosses d'excel·lència que ens indiquen, en tot cas, que anem en la bona direcció.
Segons aquest informe, el percentatge d'alumnes que treuen excel·lent en llengua castellana és superior als que ho fan en català, tant a primària com a secundària.
En cultura, una exposició del MNAC treu a la llum l'obra de Mario Armengol, un artista català pràcticament desconegut que va treballar fent dibuix satíric contra el nazisme durant la Segona Guerra Mundial des d'Anglaterra.
Tinta contra Hitler, que es podrà veure fins l'11 de gener, s'acompanya amb la mostra Dibuixos del Museu Nacional, Espurnes de la Guerra, una setantena de vinyetes i acudits publicats a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial i que formen part del fons del museu.
Plàcid García Planas és un dels comissaris de la mostra.
Això és un miracle, és un autèntic miracle. Aquesta exposició és el descobriment d'un gran còmic inèdit de la Segona Guerra Mundial.
I a Badalona, unes obres al costat del Museu de la Ciutat han posat al descobert les restes d'un fòrum romà de la mateixa època que les termes descobertes pertanyents a l'antiga ciutat de Baetulo. Es calcula que aquesta plaça pública mesurava 5.000 metres quadrats. L'actual troballa serà museïtzada i visitable en un futur. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
Al Museu de Badalona ja s'hi exposen algunes peces que corresponen a aquest jaciment. La troballa actual, tot i no conservar els edificis complets, ens permet veure part de la composició del fòrum i de la ciutat de Baetulo. Les restes, segons ha explicat l'arqueòloga del museu, Clara Forn, ens ajuden a comprendre la importància d'aquesta troballa, declarada Patrimoni i Interès Cultural Nacional.
Coneixem molt pocs edificis de fòrums romans, evidentment de Catalunya i també d'Espanya se'n coneixen alguns, no tots segueixen els mateixos paràmetres i això ens ajuda també a veure les diferents tipologies d'edificis que podem trobar en aquests entorns que eren els espais més monumentalitzats de les nostres ciutats en aquest moment de l'imperi romà.
El jaciment s'ha mostrat en una visita pels mitjans de comunicació aquest matí, just abans que l'espai torni a ser soterrat per construir una promoció d'habitatges. En un futur, amb la col·laboració de promotora i la Generalitat, el museu espera poder obrir el fòrum per a visites públiques.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça obre aquesta nit una nova edició de la Champions femenina de futbol. Les blaugranes, que queien a la final de Lisboa el curs passat, arrenquen la màxima competició europea, rebent el Bayern de Munic, el Johan Cruyff, en un partit que començarà a les 9. La blaugrana Irene Paredes parlava sobre la confiança del vestidor i refusava possibles favoritismes.
Nosotras sabemos la fortaleza de este equipo, sabemos de lo que somos capaces y para eso trabajamos en el día a día. Está bien si los favoritismos van fuera, además creo que tienen que ir fuera, porque pues bueno, las vigentes campeonas, ahora es el Arsenal, todas las etiquetas para ellas, nosotras vamos a hacer nuestro camino confiando en nosotras mismas.
Pere Romeu, el tècnic blaugrana, presenta el següent 11 per aquest partit. Catacolla a la porteria, defensa, Navatja, Irene Paredes, Mapi León i Esme Bruts, mig del camp per Patri Jarro, Alexia Putellas i Aitana Bonmatí, i a la davantera, Caroline Graham, Eva Pajor i Salma Parayuelo. A l'agenda esportiva, avui també hi ha futbol sala, la segona eliminatòria de la Copa del Rei, a partit únic i que en prenen part tres equips catalans. A partir de les 8, l'Hospitalet Bellesport juga a casa davant el Picassent. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
L'Hospitalet Bellesport afronta una nova eliminatòria de la Copa del Rei masculina de futbol sala i aquest cop a casa. Rebrà el Picassent en un enfrontament que des del conjunt de Bellvitge es miren amb ambició i ganes, conscients que és una bona oportunitat de superar una ronda més. Davant un rival de la mateixa categoria, la segona B, el fet de jugar com a local dona un punt extra de favoritisme als hospitalencs, tot i que el seu entrenador, José Manuel Ibáñez, es mostra prudent.
Yo creo que contra Picassent va a ser un partido muy duro, un partido muy trabajado, y en el cual tenemos que recuperar todas las sensaciones del equipo que nos han hecho no conseguir esas tres victorias consecutivas.
El partit entre l'Hospitalet Bellesport i el Picassent serà avui dimarts, a les 8 del vespre, al Poliesportiu Municipal de Bellvitge, Sergio Manzano.
I a 9:15 tindrem un duel directe amb l'enfrontament entre el Club Natació Sabadell i el Mataró Futsal. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
S'enfronten dos equips que militen a segona B. De fet, fa unes setmanes ja es van veure les cares en el mateix escenari en el duel de la primera jornada de Lliga. Aleshores, els mataronins van aixecar un 3-0 en contra i es van endur el triomf 3-5. I fa referència al capità de l'equip, Josep Maria Martínez.
Si vols jugar contra un Mataró has de fer un partit de 100%, de tindre una efectivitat del 100%, defensivament... està perfecte i no baixa del ritme.
Els maresmencs són els actuals líders a segona B en plena de victòries, 12 punts de 12 possibles, mentre que el club és desè després d'empatar a 4 a Lleida en el darrer compromís. El duel de Copa d'avui arrencarà a 9:15 de la nit i el que passi es veurà les cares amb un equip de segona divisió a la pròxima eliminatòria.
I pel que fa al bàsquet, després de la bona estrena a la CB, la penya obre avui temporada europea al Palau Olímpic. Els verdinegres reben a partir de 9:15 el Xolet francès en la primera jornada de la fase de grups de la Champions.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
He pintat l'horitzó per sanar les penes, tant de bo que aquest mal marxi ben de pressa i jo no em desespero. Vaig lluitant amb dimonis a dins el meu cap. He creuat l'oceà i ha valgut la pena. Més enllà del teu cor no hi veig cap frontera i jo no em desespero. I jo no em desespero. Més grans, més forts, ara els somnis floreixen. L'esperança es fa gran i la sento constant. Vull volar més amunt. Que tremoli més el braç. Tota por, he
entre amor i guerra he cantat mil cançons que ja formen part del món i torno a fer-ho van sonant melodies a dins el meu cap i he trobat a poc la millor manera de poder ser qui sóc no hi ha marxa enrere i jo no em desespero i jo no em desespero. Més grans, més forts, ara els dies comencen i el meu cor i el meu cap volen ser al teu costat. Per volar més amunt que tremolin els arbres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.